gente del Roser demane favor i ajuda per a que en done poder per a parlar el vinura del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar.
Ja que veure els rics que som en esta ciutat, en Vila-real, som rics, en este cas anem a parlar de riquesa gastronòmica. Santi Cortells, professor, molt bon dia.
Bon dia. Clar, és que és esta setmana, setmana de Pasqua, que vas passejant pels carrers i ja veus en molts llocs pastisseries, supermercats, o fins i tot, que jo crec que ha de ser el fonamental, el principal, el ritual de fer la mona. Vull dir, perquè pròpiament és el diumenge passat, però també este diumenge, el diumenge de Pasqua. Que sempre diem que, a diferència dels castellans, així, al País Valencià, el que és important és la Pasqua, és a dir, la resurrecció, més que la passió. No vol dir que la passió no siga important, però tradicionalment, i als fets me remitís, que en les escoles la festa és esta setmana, no la setmana passada. La setmana passada fem la festa el divendres sant i bé, el dijous a les escoles també, i ja està. Que, per exemple, a Catalunya mateix és tota la setmana, Andalusia igualment. Però els valencians sempre s'ha dit, no és que tinga un fonament supercientífic, que per a nosaltres és molt més important la vida, la Pasqua, tot això. Per cert, un apunt, perquè la setmana passada parlàvem de la numerologia i com n'hi ha oients que sempre, bueno, que t'escolten, evidentment, em van comentar, perquè van parlar de les cinc nafres de Crist, que estan en l'Església de la Sang. Crec que ho vaig dir malament, però bueno, per això estan els programes, per això es fa totes les setmanes, faig una fe de rates. Són dos peus, dos mans, i crec que vaig dir el cap, i no és el cap, és la llança del costat. El cap és la corona d'espines que envolta tot, que és un cercle, que és la infinitud, etc. I són cinc fent referència a la mà. La mà té cinc dits. Vull dir, perquè la setmana passada vam explicar tota la... Que, per cert, la Pasqua són 50 dies, no? La Quaresma, 40. Quatre dits, perquè ja ho vaig explicar la setmana passada, en el gros té comptes, però la mà en total té cinc dits. Per tant, el cinc és un número propi, litúrgic, religiós, i que trobareu. Petit apunt, no sé si tu t'agrada més la mona, el llongo. És que el llongo és molt típic d'ací de Vila-real.
Jo sóc més de llongo que de mona, és de veres, eh?
Sí, perquè el llongo més sovint ha anat farcidet, que últimament, perquè clar, jo crec que ma abuela ho feia en cabell d'àngel o en moniato.
Sí.
No en xocolata, com ara, que ara les mones també porten xocolata per dins i de tot. Vull dir que això crec que ha anat evolucionant.
Sí, van anar evolucionant, i jo de menuda ja la menjava en nocilla per dins.
Bé, segons el costumari d'Amades, la mona ja apareix en el segle XV, la mona com a paraula. I el Diccionari Català-Valencià-Balear de mossèn Alcover diu que apareix per primera volta, segons este diccionari, el 1474, en un poema de les obres o trobes d'avall escrites, en les quals tracten de la Sacratíssima Verge Maria, que va ser el primer llibre imprès a la península Ibèrica. El primer llibre imprès a la península Ibèrica va ser este llibre, en valencià, i a més va tindre molt de seguiment, és a dir, que va ser molt copiat, molt reproduït. Després també, en el diccionari Gazzofilacium Catalano-Latí, llatí, de Joan la Cavalleria, que es publica al finals del segle XVII, mona té una definició purament zoològica, és a dir, la mona, el mico, la mona que trobem al zoològic, per entendre'ns. Després, el diccionari de la Real Acadèmia reflectís ja en el segle XVIII la paraula mona, és per, una miqueta per veure la implantació que té, i diu en aquesta definició que a Catalunya, a València o a Múrcia és la coca o rosca que es cou al forn en ous posats en ella, en closca per Pasqua de flors, que en altres parts de la península ibèrica anomenen hornazo. Perquè les paraules són hornazo. Hornazo per a mi és una paraula rara.
Sí.
No? Després, hipòtesis sobre l'origen de la paraula mona. Bé, la primera, Muníquia. Muníquia eren unes celebracions que se dedicaven a Artemis en la Grècia clàssica. La més acceptada, que és Muna, que en àrab antic vol dir arrendament de terres tributat en espècies en coques, ous durs i altres productes agrícoles, i també vol dir regal. Després, en llatí, munda, que ve de mundum, i eren paneres que els romans oferien a Ceres durant el mes d'abril, que just també coincidís amb la Pasqua, i que tenien dolços i es decoraven com les mones. Després, un altre origen que s'ha comentat són les pascorals, que són festes que els pastors romans celebraven en coques. Uh-huh. Les coques ja sabeu que el sarró, quan porta un pastor ahir el menjar, si és una coca no s'embruta, sobretot si és una coca tapa.
Sí.
O una panaeta, com diem així, que és típica de Pasqua, totalment. I la Beltane, que és una festa celta, que se celebrava l'altre hem dit abril, està al maig, i se consumien tortells en ous. També des del punt de vista del judaïsme, que sempre comentem, que així a Vila-real el tenien present, entre altres en el primer batge o alcalde, la festa de la Mimuna també s'ha dit que podria estar relacionada, i és una festa que comença l'últim dia del Pesach, que és com anomenen els jueus a la Pasqua, i té el seu origen, sembla ser al Magrib, al Marroc més occidental, que abans de l'expulsió de jueus i musulmans de la península ibèrica també estava inclosa per al món musulmà, és a dir, que n'hi havia ahí una fusió de tot, no? Els ous, ja vam comentar una miqueta l'origen, el naixement, que representa d'alguna manera la resurrecció, la prohibició papal en un primer moment i després permís de menjar ous, però hi ha una cosa que tots haurem fet, que és pintar-los.
Sí.
Si els pintem en pintura natural, per dir-ho d'alguna manera, no en pintura de pincellet,
sí, sí.
Ous verds en el tematge, els ous rojos en remolatge, els ous de color taronja en la seva roja, però que al bullir los teis taronja l'ou, els blaus en col llombarda i sobretot en este poble els de color groc en cúrcuma.
És que ho tenim tot groc.
Que ho podeu comprar en qualsevol lloc. La cúrcuma és fàcil de trobar. Jo crec que en este poble el així en pica, així en cou i així t'esclafa l'ou, l'hem de fer en un ou de color groc.
Sí.
Perquè és el lloc, no?
Però és curiós, com podem treure els colors d'espècies o de hortalisses.
Sí, perquè es tracta de, jo crec que és el que s'ha fet sempre, d'aprofitar el que tenim a la natura o per la cuina o el que ens sobra, i a més, a banda de la cúrcuma, crec que en safrà també molta gent els pinta, no sé si queden igual o això és anar fent proves, però jo m'abuela ho feia amb coses naturals que tenia per la cuina, no agafava un pincellet i avui en dia els xiquets, igual que tot l'invent este de les mones de xocolata, que digue l'invent, però jo en guany per descomptat, doncs n'he comprat per a les xiquetes menudes, perquè és el que tenim, no? Sabem que té origen comercial i tal, però al final doncs també n'hi ha molt d'art en ixes mones.
Les xiquetes, les teues xiquetes ja saben, no? La dita, si em pica, si em cou.
I així t'esclafa l'ou, sí.
Ah, però bueno, perfecte.
Jo de moment me dice que me l'esclafa. ja vindran uns altres temps. Les panaes, bé, les panaes ja s'esmenten en el llibre de Sansoví en el segle XIV, que ja sabeu que és el primer receptari conegut de cuina valenciana, i descriu tres receptes de les panaes en els capítols 134, 138 i 139 que elaborava el paniser, que el paniser és com s'anomenava en aquell moment al forner, al panadero. Eren preparacions molt, molt populars així a casa nostra i també a tota Europa, i apareixen en altres receptaris antics com l'arte de cocina de Diego Granado del 1599. Estes panaes se condimentaven en espècies, de vegades eren opcions dolces, com fruites i coses així, i han anat evolucionant, evidentment, la tomaca, com sabeu, ve d'Amèrica, i han anat afegint ingredients que teníem més accessibles, com la tomaca, n'hi ha que els fa també en bleda, en espinacs, que probablement
pinyonets,
és més antic. Pinyonets.
Jo les he, sempre les he provades, sempre les he menjades salades, sempre.
Sí, sempre però apareixen receptes antigues en què també apareixen les dolces, no? Però no tenen res a veure, per exemple, en les que fan a Galícia, que porten polpa ahí, no? Les nostres panades mediterrànies són més lleugeretes i com tot el que és així mediterrani, que mengem molt, però mengem molta verdura i coses així. Sé que, per exemple, a Menorca fan el que s'anomena les formatjades, que no és que porten formatge, es diuen així, suposa que és un menorcanisme, és una paraula local, perquè el que porten és sobrassada. I aquestes realment no són només de Pasqua, es mengen tot l'any. Una altra cosa típica que acompanya la mona és la llonganissa de Pasqua. La llonganissa, en castellà longaniza, en altres llengües, en portuguès és linguissa, sembla que ve dels romans, que hi havia el que s'anomenava Luganega, que era la Lucània, Luganega, la terra dels seus orígens, no? Pareix ser que este nom de la terra s'ha fusionat, s'ha oblidat el nom antic Luganega, i s'ha fusionat en la paraula llong, de llarg, perquè és un embotit llarguet, i ha donat el que s'anomena avui en dia llonganissa. Almenys així ho explica Meyerloop, que en les seues explicacions etimològiques i tal, que sempre són discutides, algunes explicacions etimològiques, però esta és la seua, no? Bé, la llonganissa és cura, que per cert, sempre em crida l'atenció que jo quan vaig estar treballant a Catalunya, al principi de ser professor, vaig anar cap allà, vaig veure el que ells anomenen la botifarra, que per a mi és una llonganissa gegant, perquè jo per dins bàsicament veig que és el mateix, no? Però clar, per a mi la botifarra és la negreta, no és la blanqueta.
Sí, sí.
Que sempre... Bé, nosaltres en la Xulla tenim molt de costum de tot això, no? I com se menja la llonganissa? Doncs acompanyada de la mona, i el diumenge de Pasqua, vull dir, és el que... I avui en dia, doncs, hi ha el que vulgueu, si voleu beure-vos una cervesa o el que siga. I jo recorde la meua besàvia, la Tomeua, que ella preparava les llonganisses seques, primer els posava sal per damunt, les penjava, i recorde que tenia un gatet que de tant en tant li feia alguna malesa.
Sabia on anar, no? El gatet.
Sabia on anar, sí. I els gats també tenen un costum, que recordo una vegada que no eren de casa, perquè els gats anaven per les teulades, claro, rodant, i quan trobaven un premi, podia ser un ratolí o la llonganissa d'algú, d'algun veí, te la portava per ensenyar-te-la.
Sí, sí, sí.
Segur que els gats ho fan. Sí, sí. I una vegada doncs es va portar unes quantes, el gatet. Bueno, coses de la infantesa, no? Bé, un sant que, evidentment, crec que hem de parlar d'ell perquè és el sant d'esta setmana o de la setmana que ve, que així no fem festa. El dilluns de la setmana que ve a València Ciutat és festa, no? Perquè és el dia de Sant Vicent Ferrer. I Sant Vicent Ferrer és el patró del País Valencià, no només de València. No hem de confondre Sant Vicent Ferrer amb Sant Vicent Màrtir, que és el patró de València Ciutat. Sant Vicent Ferrer és el patró del País Valencià. No sé si ho he dit al principi malament, però és Sant Vicent Màrtir, patró del València Ciutat, i Sant Vicent Ferrer, patró del País Valencià. I, evidentment, a València molts pobles fan les celebracions i les representacions teatrals dels miracles de Sant Vicent Ferrer, que són molt bonics, es solen fer xiquets, moltes vegades en l'antiga Canal 9 o en Apunt els retransmeten, i és una, un exemple dels actes medievals, no? Los autos medievales, que diem. I Sant Vicent Ferrer era un dominic que ací a Vila-real, doncs, fins fa pocs anys, teníem l'ordre dels dominics, eh? Per tant, anava vestit de blanc i negre, com les antigues, les nostres antigues monges dominiques, i ell doncs, era molt, molt conegut per com predicava, sí, per la influència que va tindre fins i tot en la llengua, no? Perquè els sermons que se li atribuïssin a ell o que ell feia, utilitzava moltes paraules del valencià de carrer, del valencià que tothom entenia. Perquè al ser dominic, el fundador és Domènec de Guzmán, i ells signen amb OP, que vol dir Orde de Predicadors. Per tant, per a aquest orde, el més important és la predicació, eh? I que naix arran de pues, tot el tema de l'heretgia, dels càtars, de tot això, doncs l'Església, en especial aquest orde, doncs mira una manera d'arribar a les masses, eh? D'una manera més subtil, convencent, per la paraula, eh? Després ja van vindre altres coses, però en un inici la intenció era aquesta, no? Hi ha un investigador que hem de citar, que parla de Sant Vicent Ferrer, que és Joan Francesc Mira, que ell sempre diu que Sant Vicent Ferrer era una persona aixuta i irada, no? Bé, el 1379 Sant Vicent Ferrer va conèixer el legat pontifici a la cort de Pere el Cerimoniós, el cardenal Pedro Martínez de Luna, i arran d'este fet va convertir-se en partidari del papa d'Avinyó Climent VII, enfrontat a Urbà VI. Recordeu que és este moment de l'enfrontament entre... Ho dic perquè ell és important, Sant Vicent Ferrer, el nostre Sant Vicent Ferrer, en diverses d'aquestes disputes, també era del compromís de Casp, que és coneguda per tots, no? L'any 1394, Pere de Luna va ser elegit papa dels cardenals d'Avinyó en el nom de Benet XIII, que és un papa que ens va visitar. Sant Vicent Ferrer, segons la tradició, i això ho conta moltes vegades mossèn Esternell, també va visitar a Vila-real. I Sant Vicent Ferrer era el seu confessor personal i conseller. Per tant, és evident que ens va visitar Sant Vicent Ferrer i el papa perquè un era confessor de l'altre, no? Després, doncs, com sabeu, volent acabar Sant Vicent Ferrer en el cisma d'Occident, que és així com s'anomenava esta disputa de a veure qui era el papa, intenta una concòrdia entre Benet XIII i Gregori XII, que era l'altre papa, i en no assolir-lo, demanant a Benet que renunciara al papat, a Benet XIII, com se nega, Vicent doncs, treballa per a que les corones de Castella i Aragó li retiren el suport. I així, en 1412, en el compromís de Casp, que havia de solucionar també la qüestió successòria a la corona d'Aragó, Vicent acaba donant suport al candidat Ferran I d'Aragó perquè propugnava que s'acabara el cisma i dona suport a Martí V enfront a l'altre papa successor, enfront de, entre cometes, el nostre Benet XIII. Ell va morir al 1419 predicant a la Bretanya, que ara és França, que tenen un idioma propi també, que és el bretó i tot això, i per això, malauradament, no tenim les relíquies o el cos del sant ací, sinó que es va quedar a Bretanya. Perquè bé, doncs va predicar per molts llocs, no? Sobretot el País Valencià, Catalunya, però també per Europa. Bé, coses, perquè havia portat així algun dels sermons de Sant Vicent. N'hi ha un que té molt curiós, que és sobre Sant Jordi i el drac. Ho dic perquè fins que arran del seu suport en el compromís de Casp, en part a la corona de Castella, etc., doncs hi ha qui diu que, sobretot a partir de la Guerra de Successió, el que intenta la noblesa castellana és que desaparega la tradició de veneració de Sant Jordi i es substituïsca per Sant Vicent Ferrer, precisament per el seu suport, com diga Castella, que jo discutiria perquè era un home valencià profundament, sobretot es manifestant el seu ús del valencià, no? Mireu, vaig a llegir un trosset del sermó de Sant Jordi i el Drac, si tenim temps.
Sí, sí, sí.
Ara, escoltat, sapiau que ja en aquella terra havia un drac gran, hi havia ahí un gran drac en menjava'ls moltes persones, hi havia ídoles en aquella terra, deien que la ciutat devia ésser devorada per aquell drac si ja el rei no li donava sa filla. I veus que el rei ho ha de fer el dia que ell hi devia portar sa filla, primo ell l'orna bé d'aur e de perles, e la vestí molt gentilment, s'usó així com si hagués ésser nòvia, etc. Ho dic perquè és un valencià que encara avui en dia s'entén, no? De Sant Jordi tenim, ja que ho he citat, vaig ballant d'un tema a l'altre, en la façana de les Corts Valencianes,
sí,
els escuts dels tres estaments, Sant Jordi per la noblesa, la Mare de Déu per al clergat i l'Àngel Custodi en les quatre barres per al poble. I ahí apareix Sant Jordi, una prova de la tradició que tenim també al País Valencià del patronatge, que, com dic, va ser substituïda per Sant Vicent Ferrer. Però que avui en dia, doncs, Sant Vicent Ferrer i la nostra Pasqua, el Pesach, no? El Pesach jueu, entre altres coses, el que celebra la paraula hebrea és el pas, que Steven Spielberg va ser el que va fer la pel·lícula esta que apareix Moisés en el Mar Roig, sí, i se obre i el pas d'Israel pel mig del desert, els 40 anys, se obre la mar i ells passen. Doncs això, el pas de la mort a la vida, del patiment a l'alegria, quan pensem en el que hem celebrat la setmana passada, doncs això de la mort a la resurrecció. Al final, la Pasqua és el final del pas, no? Hem tingut un temps d'austeritat, de dieta, que vaig dir l'altre dia que la Quaresma era un bon moment per a fer dieta, i després ja ve el pas, no? El pas d'un moment a l'altre. I jo sobretot me quedaria en això, és a dir, en que al final, perquè el cristianisme moltes vegades doncs ha subratllat l'amor, la passió, però al final hi ha un fet que cadascú interpreta com vol, que és la resurrecció i la vida, que és en el que estem ara i en el que jo crec que ens hem de quedar, no? I els valencians es quedem, perquè la festa és esta setmana, com he dit.
Santi, dites, no? Refranyer de Pasqua. Després de Pasqua, de resurrecció, ni panses, ni figues, ni sermó.
Clar,
molt bo, eh?
Home, clar, perquè el sermó és quan fas la penitència. Després hi ha alegria, ja viure la vida, no? Suposo que va per ahí.
No sé si a tu t'agrada alguna en concret. Jo esta m'ha quedat perquè en tenim prous, eh? Però aquestes dites són molt xules.
Sí, no sé, crec que unes 100 dites t'he portat. Però sí, de Pasqua n'hi ha... Uf! Com quan la Pasqua cau pel març, el dimoni treu ses arts. Per Pasqua al carrer i per Nadal al recer, evidentment, per Pasqua al carrer, és que és aquest. Bueno, així és molt típic anar sent al Masset a menjar-se la mona, no?, a Vila-real. Ous, bona Pasqua, bon dijous.
Tenir cara de Pasqua i obres de Divendres Sant.
Clar.
Ei, que bona, no? I seria penalitzar cada una d'elles.
Sí, sí, sí.
I també diem molt allò de que cada dia no és Pasqua.
Cada dia no és Pasqua, sí.
Com a celebració. Mhm.
La Pasqua de l'Anell, en gran raó, és abans de l'Ascensió. Ah, bé, això també quant al vocabulari litúrgic, ahir n'hi ha moltíssimes paraules curioses. L'Anell, en valencià, és el corder menut. Perquè, clar, en la tradició litúrgica n'hi ha un sacrifici que se substituís el que feien els jueus en corders per Nostre Senyor Jesucrist, que és el Corder de Déu. De fet, els musulmans en la festa del Xai, la festa del Corder, continuen sacrificant un corder, com era tradició jueva, que ells veuen també molt dels mateixos profetes que nosaltres de l'Antic Testament, i per això fan la festa del Corder, que és una gran celebració, i sacrifiquen els corders i tot això, no? La festa del Corder, però en valencià, així al poble diem Corder, n'hi ha pobles que diuen Xai, la festa, quan estava a Catalunya li diuen així, ahir, la festa del Xai. Després també es diu Bé, que per això en valencià escrivim Bé amb accent, perquè és un accent diacrític, per a diferenciar-ho dels pocs pobles, però són poquets que diuen bé, així solem dir corder, i anyell, realment no ho diu ningú, perquè anyell ve de agnus, que és llatí, agnus dei, que vol dir un corder d'un any, un corder menut, perquè si el corder ja és innocent, quan és un corder bebè, un corder menut, és doblement innocent, no? I el que s'accentua ahí és la innocència del que he sacrificat, com la innocència del fill de Déu i en tot això, no? En el vocabulari litúrgic que haureu sentit, que n'hi ha moltíssimes paraules, ara no em venen totes al cap.
Al cap, però hi ha. Santi, ha sigut un plaer parlar de lo que... Dona compte que hem començat parlant de mones i hem acabat parlant d'una paraula acentuada o no, en funció d'on se diu.
Sí, sí, perquè és que el vocabulari és una de les coses que crec que ens
bueno,
porten...
Jo per lo que m'has portat he llegit que Sant Vicent Ferrer dient que era milagros perquè ell digui el sermó en valencià i l'entenia tot el món.
Sí, sí. L'entenia absolutament tot el món. De fet, el nostre Sant Vicent Ferrer va predicar a Girona, va predicar, no, per a estos que diuen que és una altra cosa, doncs per Catalunya es va menejar molt i l'entenien perfectament, ja en aquella època.
En això ens quedem. Santi Cortells, professor, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, per convidar-me.
Vinguda del gran Sant Vicent Ferrer. Esta vida tan pasmosa que mai es podrà explicar. Sigue tan dificultosa i m'hauran de perdonar si es falten alguna cosa. Esta costa ens ha prenyada, això sí que és cas pasmós. Dins del ventre una vesprada he sentit lladrar un gos i es queda tota assustada. Per fi vingué un sabedor, a sa mare li digué: no tinga ningú temor, que lo que tindrà vostè serà un gran predicador. Nais que Vicent i es crià sempre en lo temor de Déu. I tot lo que predica diu: fills meus, temeu a Déu, mireu que el juí vindrà quan menos es pensareu. Estudiants que passaven en això per a jugar. Entre risa i alegria voleren executar la virtut que els entenia. Molt content i molt tufat en el burro va pujar. I el burret com qui no va a l'estudiant va tirar, se'l deixa en un gran mal. Pare Vicent, un pobret que està gelat com la neu. Tumbac del vostre burret, i Vicent el respongué: aneu que no puc anar. Heu varen executar com Sant Vicent els digué. I al burret varen portar i la seua pròpia fe l'estudiant ressuscitar.